I si es reparteixen el premi.
Exacte, exacte. La setmana que ve en parlem. Que vagi bé, una abraçada. I, per cert, nosaltres ho anem deixant aquí, però que sapigueu que demà al Món a RAC1 entrevistaran al matí a Roberto Leal, el presentador de Passa Palabra. Per tant, estarem atents també demà al matí al Món a RAC1 a veure què explica. Que vagi bé, adeu, fins demà.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dijous 16 de març del 2023. Ara sí, ha començat ja el compte enrere pel clàssic que pot decidir la Lliga. Falten 4 dies. Només 4 dies per aquest Barça-Real Madrid de diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, que pot ser decisiu pel desenllaç de la Lliga 2022-2023. Avui començarem a escalfar motors d'aquest partidàs amb Joan Poquí, company de Mundo Deportivo, Anaïs Martí, companya de La Vanguardia, i Maria Fernández Vidal, companya de la Televisió de Catalunya. El Barça, de fet, ha tornat a la feina aquesta tarda, després de 2 dies de descans, i ho ha fet amb Pedri fent bona part de l'entrenament. Per tant, continua les bones notícies i la recuperació del jugador canari. El Madrid ha descansat, després de classificar-se ahir pels quarts de final de la Champions, i ja tenim àrbitre. És una de les novetats d'avui de cara al clàssic. Serà Ricardo de Burgos Benguetxea. Al VAR hi haurà Sotogrado. Jaume Molló, el nostre especialista arbitral, diu que és un bon àrbitre, de Burgos Benguetxea. A veure si no és protagonista al clàssic. Dues persones, segur, de Burgos Benguetxea i Sotogrado, que estaran sota la lupa perquè el clàssic, sens dubte, estarà marcat per tot el soroll que hi ha al voltant pel cas Negreira. Avui la Federació Espanyola de Futbol ha anunciat que també es personarà com a acusació particular. I aquest vespre, Javier Tebas, president de la Lliga, n'ha tornat a parlar. Aquí a Barcelona, a més, en l'acte Foros de Vanguardia, que ha organitzat el grup Godó i que ha estat seguint el Damià López. Hola, Dami, bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Com ha anat?
Doncs bé, Tebas s'ha referit extensament al cas Negreira, el president de la Lliga. Descarta que el Barça hagi comprat àrbitres.
No, no. Yo creo que no ha pagado árbitros el FC Barcelona y no ha habido ese pago de árbitros. Lo que ha habido una situación que necesita una explicación y una respuesta clara, ¿no? Que es los pagos pues a Negreira, que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 20 años, ¿no?
Aprofundint més, després l'escoltarem durant el programa, Tebas diu que, tot i no haver comprat àrbitres, ell considera que el Barça ha intentat influir, ha insistit molt en aquest concepte, influir, i que això ja és prou motiu com perquè la Lliga s'hagi presentat com a acusació particular en aquest cas. Diu que el desprestigi del Barça afecta directament la Lliga, però que no poden mirar cap a un altre costat.
Després l'escoltem amb calma, Dami, fins ara.
Vinga, fins ara.
Realment ha estat molt interessant aquesta xerrada sota el títol Defensa de l'ecosistema del futbol europeu. Tebas, evidentment, ha defensat que s'ha de mantenir el model actual, que la Superliga no farà cap bé al futbol europeu, com volen Barça i Madrid. Una xerrada, Foros de Vanguardia, que moderaven Joan Lluís García, cap d'esports de RAC1, Joan Josep Pallàs, cap d'esports de La Vanguardia i col·laborador també a la secció Això no té nom, aquí el Tu Diràs, Cristina Cubero, subdirectora de Mundo Deportivo, i Ramon Rovira, adjunt a la presidència del grup Godó i que tenia Tebas com a gran convidat. Ara escoltem aquestes declaracions i avui també farem un viatge radiofònic de la mà del Roger Saperes per saber com s'està vivint el cas Negreira fora de les nostres fronteres, fora del futbol espanyol. Farem una ruta de corresponsals futbolístics per veure quin impacte està tenint en d'altres punts del planeta aquest cas i si realment la crisi reputacional del Barça s'hi està veient o no afectada. I encara en clau Barça, avui al Tu Diràs entrevistarem Patri Guijarro, migcampista del Barça femení, a pocs dies de jugar als quarts de final de la Champions contra la Roma i també a pocs dies del clàssic femení de Lliga que pot decidir la Lliga F. Ara mateix tenim en joc els vuitens de final de l'Europa League i de la Conference League. S'estan resolent totes les eliminatòries i sabrem quins equips passen als quarts de final d'aquesta segona i tercera competició europea. Hola, Joan Camí.
Hola, Aleix, bona nit.
Bona nit, de què estàs pendent?
Doncs mira, ara mateix del partit de la Reial Societat contra la Roma, que es disputa a Noeta, 0-0 al marcador, minut 72, van quedar 2-0 a l'anada, per tant, amb aquest resultat passaria l'equip de Mourinho, i l'altre partit en directe és el del Villarreal. Atenció, Aleix, a la Conference, per cert, perquè està perdent el Villarreal. Van quedar 1-1 a l'anada al camp de l'Anderlecht, minut 77. Ha marcat l'Anderlecht fa escassament 4 minuts, per tant, amb aquest resultat, el Villarreal de Quique Setién, que quedaria eliminat de la Conference. I també t'explico que el Sevilla ha perdut 1-0 contra el Fenerbahçe, però ha passat gràcies al 2-0 de l'anada, per cert, Dimitrovic, que ja va tenir problemes al camp del PSV després que un aficionat l'agredís a dins del terreny
sí,
de joc.
Sí, ho avui recordo.
Avui n'ha tornat a tenir el camp de l'equip turc. Li han llançat un objecte que ha impactat contra el cap i ha hagut de jugar uns minuts amb una ferida. Per sort, no s'han hagut de lamentar més episodis d'aquests, però déu-n'hi-do la mala sort del porter del Sevilla cada cop que surt del Sánchez-Pizjuán. El Betis ha perdut per 0-1 contra el Manchester United, ha marcat Rashford, a l'anada van quedar 4-1 i per tant els de Pellegrini pràcticament no han tingut opcions d'animar l'eliminatòria. Així doncs, pendent del tram final d'aquests dos partits, ara mateix Villarreal i Real Societat quedarien eliminats de l'Europa League i de la Conference.
El Sevilla passa a quarts de final, el Betis queda eliminat, el món al revés, perquè la Lliga Espanyola el Betis va molt bé i el Sevilla està lluitant pel descens, però el Sevilla serà als quarts, el bombo dels quarts de final d'aquesta Europa League, juntament amb el Manchester United, com ara deia el Joan Camí, la Juventus, que també ha passat a quarts de final, i el Feyenoord, holandès. I a banda del Real Societat Roma, estem pendents de la resta de partits de l'Europa League. L'Arsenal està empatant amb l'Sporting de Portugal i ara mateix aniria a la pròrroga. A veure com acaba aquest partit. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso passarà a quarts de final. Està guanyant 0-1 al Ferencváros, ja havia guanyat a l'anada 2-0. I l'Union Saint-Gilloise, l'Union Saint-Gilloise. És de Bèlgica, no?
Sí.
És de Bèlgica. És, per mi és la revelació, de moment, Està guanyant 2-0 l'Union Berlín i passarà, també, als quarts de final de l'Europa.
Un equip, Aleix, que fa dues temporades jugava a segona divisió. Va pujar, va guanyar, es va classificar per competicions europees i avui, mira, superant rondes i eliminatòries.
Sí, sí, a més contra l'Union Berlín. Ja van empatar a 3 a Alemanya i ara estan guanyant 2-0. L'Union Saint-Gilloise, una de les grans sorpreses d'aquesta Europa League. Ara, quan acabin tots els partits de les 9, ho posem tot en ordre i cantem els 8 equips que seran el bombo dels quarts de final i també els 8 equips que seran el bombo de la Conference. Veurem si amb el Villarreal o no. A 10 minuts, ara mateix, el Villarreal de Setién eliminat. I també tenim en joc Eurolliga masculina de bàsquet, tot i que el Barça juga demà al Palau. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Bona nit, acaben dos dels 7 partits que s'han jugat avui, entre ells el del Real Madrid, en un igualadíssim enfrontament al Wizzing Center contra l'Olimpia de Milà, que és un dels equips de la part baixa de la classificació. El Madrid guanya de 5 punts a 4-20 per al final. El Madrid que ha anat per darrere en el marcador, però insistim, un partit molt igualat. Abans ha guanyat el líder, Olympiacos, 72-74 caunes contra els Alguiris, també el segon, el Mònaco, contra la Virtus, 81-68, i acaba d'acabar el partit del València contra el Fenerbahçe, ha guanyat de 2 punts l'equip valencià. Això fa que el Fenerbahçe no iguali al Barça. Recordem, els turcs van guanyar la setmana passada, el divendres passat, l'equip de Saruna Jasikevičius, que, com deies, rep demà l'Estrella Roja de Belgrat, equip de baix, a 2:15. Ha de guanyar per igualar el Mònaco i veurem, en funció dels resultats, si pot igualar també el Real Madrid. Després posem en ordre aquesta classificació.
Avui tenim bàsquet en vena, el tram final del Tu diràs, amb el Dani Aguilar explicant-nos tota l'actualitat del món del bàsquet, i ho comentarem amb dos dels nostres analistes, Xavi Ballesteros i Àlex Gozalvo. Gràcies, Dani.
Fins ara.
10:39, farem una pausa i quan tornem ens traslladarem radiofònicament cap a la ciutat esportiva Joan Gamper, la ciutat esportiva del Barça, per xerrar uns minuts amb Patrick Guijarro, migcampista blaugrana. Estem a pocs dies dels quarts de final de la Champions femenina contra la Roma. Recordo que l'anada és dimarts vinent, allà a Roma. A les 9 de la nit, dimarts vinent, en directe a RAC+1, Roma-Barça, anada de quarts. I també estem a pocs dies del clàssic femení. Aquest diumenge juga el clàssic masculí al Camp Nou. D'aquí a 10 dies es jugarà el clàssic femení al Johan Cruyff, que també pot decidir la Lliga F a favor del Barça. Fins a la 1 de la matinada, Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Amants de la Fórmula 1, ha arribat el nostre moment. Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Aràbia Saudí. Tota la Fórmula 1, només a Dazón.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada al Segrià.
El dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des dels camps fruiters florits d'Aitona.
Estrenarem la primavera des d'un dels escenaris més bonics
i dolços
de Catalunya.
Farem ràdio envoltats d'arbres en flor, una experiència única de sensacions, olors i gustos.
El dia que comença la primavera, Islàndia, a la terra de la fruita més dolça del món.
I el paradís d'Instagram.
Dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om des d'Aitona, amb el suport d'Aitona Gourmet, l'Ajuntament d'Aitona, el Consell Comarcal del Segrià i Ara Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. RAC 1. Tots som 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ens hem acostat a la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí, per parlar amb una futbolista del Barça just abans que torni la Champions amb les eliminatòries, amb la fase decisiva, com són els quarts de final amb aquesta eliminatòria contra la Roma. Recordem dimarts que ve l'anada allà, a Roma, i la setmana següent la tornada al Camp Nou. Al Camp Nou. El Barça, doncs, buscant una plaça per les semifinals un any més de la Lliga de Campions. I en volem parlar amb la migcampista Patri Guijarro, balear, 24 anys, 8 temporades ja al Barça. Hola, Patri, què tal?
Hola, buenas.
Com estàs?
Bien.
Sí?
Bien.
Amb ganes que arribi ja la Champions i aquesta fase decisiva, l'eliminatòria contra la Roma?
Hombre, por supuesto. Ya sabéis que la Champions es una competición que siempre da un plus y nos encanta, y con muchas ganas ya de la semana que viene.
Què tal la Roma, pel que heu vist?
Pues, a ver, un rival competitivo. Sí que es verdad que estamos centrados ahora en Valencia. Nos queda un... unos días para terminar de ver a la Roma, pero bueno, rival competitivo, con jugadoras conocidas como Andresa y Vicky, y nada, buen equipo.
Será especial, ¿no?, retrobarse con la Vicky Losada.
Sí, yo creo que sí, y que ella pueda volver al Spotify Camp Nou, pues la verdad que yo creo que un encuentro muy bonito.
¿Y ya missatges o no? ¿Ya trash talking entre semana o no?
Pues mira, el último mensaje fue como fue su cumpleaños, fue el último mensaje.
Que bé, la veu felicitar.
Sí, sí.
I, escolta, accepteu el paper de favorites o no? Esteu acostumades ya o no?
Nosotras no, en nuestra mente no está eso, porque ya sabemos cómo es el fútbol, nos gusta salir hasta en cualquier entrenamiento al 100%, o sea que ese papel nosotras no lo hemos cogido en ningún momento.
La tornada es el 29 de març, dimecres, sí, al Camp Nou, com deies, a l'Spotify Camp Nou, i és a la tarda. És un molt bon horari, no?, per tornar a omplir el camp de pares, de mares, de nens, de nenes.
Ojalá lo volvamos a llenar. La verdad que lo viví el año pasado en Spotify Camp Nou fue una auténtica pasada, algo súper especial. Y ojalá pues se vuelva a animar la gente y pueda venir a estar con nosotras, cerca de nosotras.
Si aneu passant ronda, us tocaria semifinals, potser l'Olímpic de Lió. Us agradaria?
Ojalá.
Hipotèticament, ¿eh?
Ojalá, porque significará que pasamos de ronda. Y bueno, es que en Champions cualquier rival es potente, sea Olympique, sea Chelsea, cualquiera es potente, pero bueno, primero Roma.
Sí. Hi ha ganes de revenja per això o no, del que va passar l'any passat, una mica?
Bueno, eso sí, eso siempre. L'espinita,
no?
Incluso enfrentándonos en pretemporada, eso siempre, pero en cualquier partido la victoria es, es algo muy valioso para nosotras.
Enmig d'aquesta eliminatòria de la Roma, entre l'anada i la tornada, ara, com dius, divendres jugueu contra el València, partit important per acabar de rematar aquesta lliga, i després, enmig de l'eliminatòria, hi ha el clàssic, el Johan Cruyff contra el Real Madrid. Clar, ara li porteu 7 punts al Madrid. Queden 9 jornades, si no vaig errat, 9 partits, 9 partits. Guanyen el clàssic, la lliga és una mica com a l'equip masculí, no? Si aquest diumenge guanyen el clàssic, sembla que està mig sentenciada la lliga. Teniu aquesta sensació, Patri?
Sensación de que es un pasito más cerca, de que está más cerca y que podría ser un paso muy importante. En el caso de victoria sería un paso muy grande para la liga, pero obviamente, ya te digo, nuestro equipo, el relajarse no se puede permitir porque además el estar a tope cada partido nos permite el siguiente aún estar mejor y exigirnos más.
Es que a veces cada año están más a prop, ¿no?, las jugadoras del Real Madrid, ¿no?
Yo creo que cada año están trabajando mejor, se están consolidando mejor, se están conociendo mejor. Al final era un equipo nuevo, es normal que no se conociesen, es normal que se tengan que adaptar. Pero yo creo que lo están haciendo a una velocidad muy, muy rápida. Ya las vimos el primer año, la velocidad que se adaptaron durante esa temporada, y estaba claro que el Real Madrid va a llegar a este nivel.
¿Saps que vas a marcar el primer gol de la historia en un clàssic femení, a
sí,
Valdebebas?
Allí, sí, allí, en Valdebebas, sí.
¿El recordas?
Sí, por supuesto, un pase de Alexia, de fuera del área. Me ha ido un poco la defensa, pero sí, claro que me acuerdo.
Que bo. Portareu la samarreta de Rosalía. Avui s'ha fet oficial una notícia que vam avançar en aquest programa. El Tu Diràs, la setmana passada vam dir al Barça, en el clàssic portarà un logotip de la Rosalía. I en el femení també. Què us sembla?
Muy bien, estuve también haciendo la campaña también junto a Alexia, junto a Sisat, bueno, compañeros del primer equipo, y bueno, con el típico chicle que siempre lleva ella, y nada, en nuestro vestuario somos muy fan de Rosalía, así que muy guay.
¿Cuándo veus saber això? ¿Fa uns dies? ¿Fa unes setmanes?
Hace unas semanas, yo creo.
Sí. ¿Y qué? ¿Us veu alucinar o us esperar?
No, la verdad que está guay. Rosalía es una artista que está ahora, sobre todo, sacando muy buenos temas, está yendo muy, muy para arriba en poco tiempo, así que guay, muy guay que esté vinculada con nosotras.
¿Heu pogut parlar amb ella o no? No, es
muy difícil. Yo no, Alexia puede ser.
Sí, no, es muy fan, ¿no?
Le gusta bastante su música, sí. Ya te digo, en el vestuario se pone bastante Rosalía.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y quina cançó poseu?
Bueno, Despechada estuvo muy de moda.
Que bo. Està bé, no?, que el masculí, si fa aquestes accions, l'equip femení també segueixi creixent i pugui lluir també la mateixa samarreta, aquesta especial per un clàssic, no, Patri?
Sí, la verdad que el club está... Está apostando por nosotras, viendo, pues también hay clásico del masculino, clásico del femenino. Yo creo que estas iniciativas, estas pequeñas cosas que hagamos también con el primer equipo, pues también está muy bien.
¿Has visto la samarreta, el diseño? ¿Qué tal?
Sí, lo he visto esta mañana. Está guay.
Luego Motomami, ¿no?
Rosalía, Motomami, sí. Motoculés, que decimos.
Motoculés. Sí. Serà exclusiva. Aquesta s'ha de guardar,
sí,
no?
Sí, és verdad. Sí, por supuesto.
Vale. Mira, sobre això que dèiem del masculí i el femení que es van equiparant, ara ha sortit això de l'àlbum de cromos de Panini. I no sortiu totes, he vist tuits a les xarxes socials, no? L'altre dia, otro pasito más, pero lástima que no salgan todas mis compañeras, vas dir tu...
Sí. Es una lástima, al final pertenecemos, es un deporte de equipo, somos un equipo y pienso que tanto unas como otras son igual de importantes y por supuesto se merecen mis compañeras, igual que en este caso yo, que salgo, estar en ese álbum, sea pues de la manera que sea, sea en cromo B o en nuevos fichajes, lo que sea, pero que estemos todas, porque al final el primer álbum siempre ilusiona, aún así está ilusionando, pero estaría guay que yo qué sé, una niña o un niño pues tenga a su referente de cromo y a lo mejor pues no la ha podido tener.
L'any que ve, jo crec que aquest any ho han tret així ràpid, no?, amb la Lliga F, l'any que ve Panini diu que hi haurà cromos B, que hi haurà tota la plantilla i que estarà tot, no?
Confío.
Tu t'has vist ja el teu cromo?
Sí, la verdad que sí. También los fans nos han enseñado, así que guay.
Ah, ¿en parleu al vestidor, d'això de la col·lecció, del cromo, també?
Bueno, estuvimos hablando del tema que yo no, por ejemplo, yo no sabía cuando lo sacaron que no estábamos todas, y estuvimos un poco hablando de esto, que, joder, al final es una pena, pero bueno.
Bueno, segur que l'any que ve ho soluciona, Panini, si podeu fer la col·lecció. Patrick Guijarro va arribar el 2015 al Barça, amb 17 anys, i ha canviat tot molt, no?, en aquests 8 anys que portes al club. Te recordes dels inicis, de quan venies del Collerense?
Pues, a ver, yo ya noté un cambio muy grande de venir el Collerense aquí, obviamente. Me acuerdo que entrábamos pues en este campo o en ese. Y bueno, y ahora entramos en campo natural.
Aquí ya sí es artificial, ¿no? Els que estem assenyalant, sí, clar.
y ahora pues estamos en Camp Natural. Estos últimos años hemos podido jugar en el Spotify Camp Nou, Johan, que antes no teníamos un Johan, bueno, muchas cosas que en Liga también jugábamos aquí en el campo 8, el campo artificial. Bueno, muchas cosas que quieras o no, pues a nivel de rendimiento y a nivel pues también de liga, que aún seguimos jugando en campo artificial y demás, pero a nivel de club pues se ve la apuesta por nosotras.
Mira si han canviat les coses, que teniu una jugadora a la plantilla que ha guanyat dues pilotes d'or i dos de best, no? Alexia Putellas.
Sí, una pasada. La verdad que Alexia, bueno, yo cuando llegué ya se veía que era la mejor.
¿Sí?
Y sobre todo la ilusión y la pasión con la que lo hace, lo transmite muchísimo. Y es que se merece ser la primera en todo lo que está ganando.
¿Cómo está? ¿Cómo está? Recta final, ¿no?, de la recuperació.
Está en recta final, yo la veo con muchas ganas, con mucha fuerza y va bastante bien, así que guay, yo la veo con ganas.
Ella sempre diu, poc a poc, la veurem aviat, ¿no?, que tenim ganes de veure-la ja.
Ojalá, yo también estoy deseando, la verdad, todas estamos deseando. Lo importante es que se recupere bien pronto, que tenga confianza cuando vuelva y, como dice ella, poco a poco, pero con ganas.
La trobeu a faltar al camp? T'ho dic perquè l'equip està guanyant igual, no? I jugant prou bé. Hi ha vegades que costa tancar una mica els partits, però com dèiem, és que el nivell del rival segueix pujant. No sé si la trobeu a faltar.
Sí, por supuesto, Alexia es una gran jugadora, es la mejor, aporta mucho al equipo, mucho carácter, mucha pasión, mucho liderazgo. Pero al final tenemos una plantilla muy larga, fuimos conscientes de todo esto, nos adaptamos también y bueno, yo creo que el equipo lo está haciendo bastante bien y se adapta muy bien a esa posición, que esa pieza importante que ha faltado.
Alexia Putellas està acaparant tots els premis. Jo tinc la sensació que Patri Guijarro és com la gran oblidada dels premis. Bueno. A tu t'importa això o no?
No mucho, la verdad, porque al final yo trabajo para mí, para ser mejor yo conmigo misma, comparándome conmigo y para intentar pues aprovechar de las buenas compañeras que tengo al lado para yo mejorar y sobre todo a mí lo que me encanta es ganar colectivamente y que el equipo gane títulos.
Sobre lesions, que a vegades és complicat, vaig estar llegint que el 2019 tu tens una lesió al peu, que t'han d'operar, no? Allò, et perds la primera final de la Champions a Budapest perquè just sorties d'aquella lesió, que es va complicar, no? Ho vas passar malament? Què va passar aquí? Segurament és el moment més complicat de la teva carrera, no? Aquí al Barça.
Sí, sin duda. Estuve 5 meses en total. En realidad tenía que estar 2, 2.5 se preveía. Que tuve una primera intervención. Bueno, el primer mes no se sabía muy bien lo que tenía. Tuve una primera intervención.
¿Qué era exactamente, Patri?
Tenía un ganglio en un quiste que se había extendido.
¿Al peu, eh?
Sí, en el pie. Se había extendido y al extenderse y en vez de ser líquido se volvió denso y me atrapó un nervio. Y eso es lo que...
Y et feia mal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Al chutar, al córrer, a tot, ¿eh?
Bueno, es que estaba en el entreno, el segundo entreno que ya no pude más, estaba en el entreno y tenía que moverme porque si estaba quieta me rampaba, no podía dormir porque tenía rampas de nerviosas y bueno, al final me lo tuvieron que quitar el quiste.
Claro, y después eso os va a complicar.
Se complicó porque no se cerró bien la herida, bueno, se hizo un cierre en falso, que se dice que se crea una capa como herida, pero en realidad debajo de esa herida sigue abierto. Y me tuvieron que volver a abrir.
Ah, ara ja està, eh?
Sí, ja està.
Això va ser el 2019, ja està. Has pogut jugar una final de la Champions i guanyar-la, vull dir que bé, doncs has pogut jugar dues més, no?
Ara per arriba.
I una l'has guanyat, però volia recordar aquest episodi perquè m'ha cridat molt l'atenció, no? Que no és fàcil, no? Les lesions formen part del vostre futbol, però sí. No és fàcil, això.
Sí, sí.
Aquest tipus de situacions. I ara ha arribat, per exemple, aquest gran Barça que ha canviat tant i que ara estem comentant, Keira Walsh. I tu estàs jugant més d'interior. Com et sents amb aquest nou rol?
Bueno, al principio me costó adaptarme porque al final sí que es verdad que ya llevaba un tiempo sin jugar de interior. Sí que al principio aquí jugaba bastante de interior, de pequeña jugaba bastante más ofensiva, pero bueno, con el paso del tiempo cogí el rol más de pivote, incluso con Lluís jugué bastante de central. Y
en la final de la Champions vas jugar de central, sí, per la Barça, sí, de Pereira, sí.
Sí, sí. Y bueno, me he tenido que adaptar a una nueva posición. Y bueno, con Kira también es fácil, con mis compañeras es más fácil. Y Kira ya sabemos, es de las mejores seis, por si no es la mejor, y es muy fácil jugar con ella.
Ella, le he dicho unas declaraciones que talugía, estoy aprendiendo mucho de Patri, es como una maestra para mí, vull dir, ¿no? Tenía una muy buena relación, que era Walsh, tot i que t'ha fotut la posición de mitjentra, ¿no?
Es mutuo, porque la verdad que yo me acuerdo, bueno, es que lo he hablado muchas veces, sobre todo con Ana, yo me acuerdo los primeros años que llegué aquí al Barça y me costó mucho adaptarme, al final es muy difícil, ella por el idioma, aquí se trabaja mucho más tácticamente y es difícil adaptarse en el Barça, pero ella, como entiende el fútbol muy bien, no le ha costado tanto, y eso es por el un don que tiene.
Quan diuen Patri Jarro és la Sergio Busquets del femení, què et sembla? S'han d'evitar ja aquest tipus de comparacions o no?
Bueno, a mí me elogian. Yo no puedo decir que se tiene que evitar. Por mucho que sea el masculino y el femenino, es un jugador, es un gran jugador, para mí el mejor seis que ha habido, y me he fijado mucho en él. Obviamente he tenido la suerte también de fijarme de pequeña en Virginia Torrecilla, por ejemplo, pero cuando dicen eso comparando dentro del mismo club, para mí es un elogio.
¿S'està sent una mica injust amb Busquets en el tram final de la seva carrera o no?
Bueno, yo creo que está jugando, está intentando aprovechar sus minutos, sus dentro de las competiciones que tienen, yo creo que lo está haciendo bastante bien, y bueno, yo creo que aún no ha acabado, pero espero que bueno, que se merezca una despedida como se lo merece.
Sí, a veure si acaba renovant, que estan encara negociant ell i el Barça, a veure si continua o no alguna temporada més. Ell capità, tu capità, ¿pesa molt o no el braçalet? ¿Es más presión mental o qué?
No, ¿no? Yo al final siempre digo lo mismo, me voy a comportar de la misma manera siendo capitana, con mis compañeras, con todo. Todo lo que necesiten ayuda, tanto tema club, tanto tema interno equipo, yo voy a ser la misma persona.
Patri Jarro, avui el Tu diràs parlant de l'actualitat del Barça femení, que ara arrenca aquests quarts de final de la Champions. És el gran repte, no? Ja sé que som molt pesats els periodistes i l'entorn, però per vosaltres també deu ser el gran repte, no? Tornar a guanyar una Champions, Patri.
Ojalá. Queremos la segunda, obviamente. Nos encanta la Champions. Siempre la hemos visto desde hace bien poquito, hace unos años, la hemos visto muy lejos, y la verdad que ahora, pues, después de ganar una, después de llegar a cuatro finales, pues al final la vemos cerca, pero sabemos que no es nada fácil, y ojalá ganar la segunda.
Hi ha opcions a la Champions, la Lliga està molt a prop, i la Copa de la Reina no la podreu guanyar. ¿Com vas viure aquest capítol? ¿Què t'ha semblat l'eliminació per alineació indeguda?
Bueno, a ver, fue duro, porque al final jugamos un partido y lo ganamos, pero bueno, esperemos que... Ahora está claro que no vamos a jugar, ya se ha jugado, pero bueno, espero que se pueda dar al menos un resultado y que pueda tener la razón el club.
Serà difícil, perquè tu no creus que s'haurien de canviar les normes perquè no passessin això? És a dir, no sé, potser Jayce, que suposo que està afectada, no? Jayce, el delegat, suposo, no?
Hombre, yo creo que en su momento le debió afectar, obviamente, porque hablamos con ella, la animamos y demás, y ahora pues a full con ella, y obviamente ojalá esto pues hubiese pasado diferente y se hubiese avisado y bueno, hubiese sido diferente.
Clar, no, que potser ella se'n podria haver recordat, però la federació, si té una llista, podria haver dit, oye, que no podia jugar, és a dir, que potser es podria haver fet entre tots alguna cosa perquè no s'arribés a aquesta situació, que és ridícula,
Sí, la verdad que ojalá, pero bueno, ya hemos visto muchos casos y bueno, estoy segura que no volverá a pasar.
I acabo amb el Mundial, que hi ha aquest estiu, Australia i Nova Zelanda. Patri Jarro hi serà?
Solo te puedo decir que estamos trabajando en ello y que ojalá se solucione pronto.
¿Te agradaría, Nari, por eso?
Hombre, cualquier jugadora quiere jugar el máximo de competiciones, defender a su selección y estar, por supuesto, en un Mundial, que es lo máximo que puede aspirar un jugador.
Claro, es que a més tú ya has anat desde las categorías inferiores amb la selección española. Cuando ya estabas a Mallorca, ¿no?
Sí,
ya anabas a las categorías inferiores. Per tant, haver de renunciar a jugar un Mundial amb la selección española per demanar uns canvis ha de ser una mica... Bueno, ha de ser fotut, ¿no?, per tu.
Hombre, es muy duro y ya te digo, no es ningún capricho, no es un aire que nos ha dado, es porque realmente queremos cambios y queremos mejoras.
Han alçat la veu seleccions com França, Xile, Canadà, les jugadores, hi han hagut canvis a les federacions. Per què no passa això amb la Federació Espanyola? En tens alguna explicació? Ho entens?
Ojalá la tuviese. Ojalá, no lo sé. Pero bueno, como te digo, espero que se solucione pronto.
I dius que ja esteu treballant. Pot ser que hi hagi una entesa al final entre les dues parts, entre les 15 jugadores que vau enviar el mail i la federació?
Hombre, el objetivo es que lo haya. Al final queremos, obviamente, no queremos ni guerra, no, yo personalmente no quiero ni guerra, ni malos entendidos, ni nada de eso. Obviamente, pues se está trabajando en eso y ojalá lo más pronto posible pues esté solucionado.
¿Ets optimista? ¿Creus que podràs anar al Mundial? Potser que lo solucionarà.
Eso no lo sé. Yo solo espero que al menos pues se trate de profesional, sea a mí, sea a las compañeras, a quien sea, pero que se trate de profesional.
Molt bé, a veure com acaba aquest cas també. Patri, molta sort amb el que queda de temporada a la Champions i sobretot aquest divendres amb el València. Sí. Sabeu que hi ha un rècord d'imbatibilitat? ¿En sou conscients o no?
Sí, de minutos.
Sí,
¿no?
De minutos sense encaixar gol, ¿no?
Sí, sí, sí. Somos conscientes, a ver, no hablemos muy fuerte, pero ojalá.
La Sandra us ho diu, allò, defender bien, defenderme bien, ¿no? Que vamos a hacer el récord, ¿o qué?
Bueno, lo tenemos presente, pero ojalá sería un buen dato para el equipo, obviamente para las porteras, pero en general para el equipo.
Increïble, Ter Stegen, 8 gols a la Lliga, Sandra Paños també a punt de fer aquest rècord, ¿no?
Tenemos la portería ben guardada, la verdad.
I al mig del camp també, amb la Patri Jarro.
Muchas gracias.
Un plaer conèixer-te, saludar-te i molta sort amb el que queda temporada, Patri.
Muchas gracias.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Patri Guijarro, a la sintonia del Tu diràs, per xerrar una mica del Barça femení, d'aquestes aspiracions que tenen de tornar a guanyar la Lliga de Campions, de veure si rematen la Lliga F amb aquest clàssic que hi ha d'aquí a 10 dies al Johan Cruyff, i parlant de la resta de qüestions que també envolten el Barça femení, el retorn d'Alexia, l'alineació indeguda a la Copa per aquella vermella que havia vist Jayce en la temporada anterior, i també clau selecció espanyola. Ella diu, ha fet servir una mica una expressió que m'ha recordat de José María Aznar, ¿no? Estamos trabajando en ello, que va dir José María Aznar, doncs ha fet servir una mica aquesta expressió Patri Guijarro, estamos trabajando con la federación a veure si se pot solucionar tot el que demanden aquestes 15 jugadores que van enviar un correu i la federació s'hi ha bé per poder reconduir aquesta situació i que la selecció espanyola tingui el millor equip possible de cara a aquest Mundial femení de futbol que hi ha aquest estiu a Nova Zelanda i Austràlia. Ja ens acompanyen el Joan Poquí. Hola, Poquí.
Hola, bon dia.
Company de Mundo Deportivo, bon dia. La Maria Fernández Vidal, la Maria.
Hola, bona nit.
Bona nit, bona nit, Maria. Sí, sí. La resposta correcta és la de la Maria, Poquí, perquè és bona nit, sí.
Escolta, cadascú que visqui en el moment del dia que vulgui.
A Tòquio no, però a Hawaii, igual.
Potser és bon dia. Segurament,
per tant,
sí.
Per què haig de dir bona nit, si no.
Correcte. Saluda els oients que tenim també a l'altra.
Bona nit, gent de Honolulu, salutacions cordials i benvinguts a l'estat.
De seguida, Anaïs Martí, també companya de La Vanguardia. Una intertúlia, no?, amb la gent de Maxus.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Doncs ja hi som tots. Abans d'arrencar amb tota la teca del Barça, un parell de coses. La primera, l'esport que teníem en directe. Joan Camí, ja tenim, no tots encara, perquè hi ha una pròrroga, però tenim pràcticament tots els equips definits dels quarts de l'Europa League i la Conference.
Sí, a l'Europa League, com dèiem abans, Betis i Real Societat eliminats contra Manchester United i Roma, respectivament. Per tant, equips classificats Sevilla, Feyenoord, Manchester United, Juventus, Bayer Leverkusen, Sant Gilois i Roma, a la pròrroga ara mateix, l'Arsenal Sporting, amb un 3-3, tenint en compte el resultat de l'anada, 2-2 a Portugal, 1-1 ara mateix al camp de l'Arsenal, i estem a la primera part de la pròrroga, molt interessant, entre dos dels equips que millor juguen d'Europa ara mateix. I a la Conference, atenció, perquè la notícia a l'eix és que el Villarreal ha estat eliminat després de perdre 0-1 a casa contra l'Anderlecht. Quique Setién ha dirigit 4 partits a Europa amb el conjunt groguet i no n'ha guanyat cap. Equips classificats, Lech Poznan de Polònia, Fiorentina, Basilea, AZ Alkmaar, Niça, Anderlecht, West Ham i Gent.
Doncs queda el Sevilla i el Madrid, d'equips de la Lliga Espanyola a Europa. El Madrid a quarts de final de la Champions i el Sevilla a quarts de final de l'Europa League. Demà divendres també els sortejos i el dibuix de tot el quadre cap a la final de l'Europa League, de la Conference i de la Champions. demà sortirem de dubtes. Joan, pendents de la pròrroga, si hi ha qualsevol novetat ens ho dius.
Perfecte, fins ara.
Adéu-siau, fins ara mateix. Ara parlem del Madrid, de qui voleu i qui no voleu pel sorteig de demà de quarts de final del Madrid, però...
Jo podria marxar, m'és igual.
T'és igual, eh?
Sí, sí.
Val.
Home, però no preguntis, que no volem que marxi.
No, no marxis. Deixa'm anunciar una cosa, només. Vinga, va, deixa'm anunciar una cosa. Aquest dilluns torna la Volta Ciclista a Catalunya, edició 102, d'una de les voltes ciclistes més antigues del món, i evidentment els de RAC1 ens hi volcarem, com fem cada any. Farem tots els finals d'etapa des de dilluns vinent, dia 20 de març, fins al diumenge 26, a RAC+1. Podreu seguir radiofònicament el desenllaç de les 7 etapes de la Volta Ciclista a Catalunya, amb el Xavi Puig, amb l'Albert Ferran, amb el Gerard Ballera i amb diversos comentaristes, evidentment especialitzats en el món del ciclisme. Per tant, a RAC+1, totes les etapes de la Volta Ciclista a Catalunya, tots els desenllaços d'aquestes etapes des de dilluns fins diumenge. I com és tradició també, el Tu Diràs farà un programa especial des d'una població catalana la setmana vinent, durant la setmana de competició. I aquest any, estigueu atents, perquè dimecres que ve serem a Llívia.
RAC1 presenta Tu diràs des de la Volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs ciclisme, coincidint amb una de les etapes de muntanya de la Volta. Amb Aleix Parisell, la redacció d'esports de RAC1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 10:45 des de Llívia, el Tu diràs se'n va a la Volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia.
Doncs això, dimecres vinent, dia 22 de març, durant el transcurs de la tercera a la quarta etapa, serem al Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia, amb molts convidats i amb un protagonista top que serà sorpresa. Dimecres tindrem un protagonista top per parlar de ciclisme i de futbol, entre d'altres coses. Entrada lliure al Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia, per tant, tota la gent de la Cerdanya que ens estigui escoltant, o de la Cerdanya o francesa, fins i tot també, perquè Llívia està pràcticament a la frontera, si voleu venir, aviseu amics, aviseu coneguts, i veniu a veure com fem ràdio en directe aquest dimecres que ve a Llívia. Bé, no? Tu que ets un amant del ciclisme?
Sí, sí, molt bé.
Seguiràs la Volta?
Cada any la segueixo. Que passa que... que no sé si podré pels horaris dels finals d'etapa veure'ls en directe, depèn de la feina que hi hagi al diari i de les coses que hagi de fer.
Bueno, deixa'm saludar el director de la Volta, sí, el senyor Rubén Peris. Hola, Rubén, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Moltes gràcies per atendre'ns en directe. Ara que hem anunciat això, que RAC1 tornarà a ser també partícip d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya, amb les transmissions a totes les etapes a RAC+1 i amb aquest programa especial que ens fa moltíssima il·lusió poder fer per tercer any. Vam estar a la Pobla de Segur, també vam ser a la Seu d'Urgell i ara anirem cap a Llívia.
Doncs sí, sí. Amb moltes ganes, amb molta il·lusió i molt contents de poder tornar-hi.
Tot a punt, ja? Això arrenca dilluns, a Sant Feliu.
Sí, sí, sí. Queden les típiques coses d'última hora, però sí, està tot quasi a punt. Estem acabant de rebre els últims butlletins d'inscripció, perquè tenen dret fins a 72 hores abans, però sí, sí, la cosa ja està bastant ben encarrilada.
Molt bé. Recorda'ns una mica els grans ciclistes que podrem veure aquest any a l'edició 102 de la Volta.
Bé, doncs tenim el campió del món, el Remco Evenepoel, tindrem el Primo Roglic, tindrem el Richard Carapaz, tindrem el Marc Soler, o sigui, el bo i millor de cada equip serà a la Volta el dilluns vinent.
Dilluns a Sant Feliu de Guíxols, com ja va passar l'any passat, i després ja tirarem cap amunt, no?, cap als Pirineus, que és on hi ha l'espectacle de les muntanyes.
Sí, aquest any, com que fem tres etapes de muntanya, doncs en farem una dimarts i una altra dimecres, i una tercera el divendres. És la novetat principal d'aquesta volta en quant al recorregut, de que normalment sempre fèiem dues etapes de muntanya i aquest any en farem tres.
Les etapes aquestes de muntanya, clar, a la Molina n'hi ha una, no?, que és un final d'etapa espectacular també. Què més tindrem, Rubén?
Tindrem Vallter, el dimarts farem Mataró-Vallter i el dimecres farem Olors-La Molina. A la nit farem el programa,
sí,
de RAC1. Bueno, ho fareu.
Sí, sí. Home, espero que vinguis, eh?
Sí, sí, per descomptat,
sí, tant.
amb molt de gust, a més, sí, a més. I el divendres tornarem a tenir una etapa de muntanya molt, molt atraient, molt dura, i que és la que farem per les Terres de l'Ebre i acabarem a l'Oport.
Aquesta és novedós, aquest port, sí. No el recordo.
I és duríssim. Sí, s'ha fet algun
sí,
any.
És el Montcaro, no?
Sí, exacte, és el Caro.
És el Montcaro.
Serà el quart any que el fem, i és un final d'etapa molt dur i molt espectacular, i si les previsions del temps es mantenen com que són les que tenim, que farà bon temps, doncs la veritat és que les vistes són espectaculars. Mm.
No ens deixem la gran etapa de dijous, Llívia-Sabadell, per la part que em toca.
Etapa
de transició, allò per omplir un dia.
Que estem molt il·lusionats al Vallès amb l'esprint que es farà allà a l'Eix Macià, no?
Sí. Jo la veritat és que, sincerament, sigui esprint o no sigui esprint, que jo crec que serà un esprint, l'arribada és espectacular. L'arribada a l'Eix Macià és espectacular. Després ens queda una etapa el dissabte de Martorell a Montserrat, també amb una arribada amplíssima, i també jo crec que serà espectacular. I després al final del diumenge a Montjuïc. Hi ha de tot amb aquesta volta. O sigui, hi ha etapes dures, etapes menys dures, però la veritat és que és una volta exigent.
Si necessites algú que vagi fent la recollida, poquí, què, amb la bici, no? Vas fent una mica de bici escova o no?
Sembla que em pugui agafar algun cotxe, sí.
No, però tu hi vas, no, Joan?
Jo surto una mica, però surto, és que faria el ridícul. Vull dir. Però dels ports, he estat mirant el perfil, si no m'equivoco, dels ports que es pugen, jo n'he pujat 5.
Dius?
Sí. Quins? He pujat el... De la primera etapa he pujat el de Santa Pallaia, he pujat, n'hi ha quatre, els Àngels no l'he pujat, però sí he pujat la Ganga, que cada estiu la pujo un parell o tres vegades, sí. per les dues vessants.
Per dos cantons,
per
no?
Dos cantons, veig que es puja de la Bisbal, que és una mica més dur, sí. I Romanyà, que és més dur venint de Calonja, però de Santa Cristina, déu-n'hi-do. I després de les darreres etapes he pujat Begues, ara fa anys que no, però havia pujat Begues, i havia pujat Montjuïc. El castell de Montjuïc.
Aquest és el final, la traca final. Sí, sí. Déu-n'hi-do.
Però bèsties d'aquestes que vull dir 2000 no m'atreveixo.
Per això no pujaria ni jo, tampoc. No. Molt bé. Doncs això, que ens ho passarem molt bé. Dilluns arrenca la volta. Volíem... Sí, digues.
No és una pregunta, senyor Peris. Per què no hi ha contrarellotge en el recorregut de la volta? Ja fa uns anys que no n'hi ha.
Sí, l'última va ser fa dos anys al Pla de l'Estany, amb sortida d'arribar a Banyoles. Mm. Les contrarrellotges costen molt d'organitzar, però no per part nostra, no per part de l'organització, sinó perquè estàs bloquejant un sector durant molta estona. Aleshores, estàs afectant a tercers. Estàs afectant a pobles per on passes, que poden haver-hi escoles, que poden haver-hi fàbriques, que poden haver-hi fins i tot estar restaurant. O sigui, el motiu de no fer contrarrellotges és aquest, de que durant massa estona tens que tenir bloquejades per les quals, carreteres per les quals no pot passar ningú més que nosaltres. I clar, també això afecta molt. I costa molt, i jo ho entenc, jo sincerament ho entenc, perquè, clar, tenir bloquejat 3 o 4 hores tot un sector és complicat.
Farà bon temps, per tant...
Les previsions que tenim són aquestes, que farà bon temps.
Doncs mira, que bé, que la gent estigui a la carretera, si volen, aplaudir els ciclistes, i si no, evidentment, a través de RAC+1 i de la televisió.
Esport 3 també ho fareu, jo, no? Aquesta setmana he coincidit amb l'Arcadi Alibés de Tor de Tarda i està nerviosíssim amb l'inici de la volta.
Hòstia, quin mite també, del ciclisme, Arcadi Alibés.
Ja fa anys que em fa transmissions, però està nerviós, ja està neguitós perquè comenci.
Clar que sí. Doncs això, el millor anunci possible per Catalunya el tindrem la setmana entrant amb aquesta Volta Ciclista a Catalunya. Rubén, molta sort, ho anem seguint i dimecres ens veiem a Llívia.
Moltes gràcies, una abraçada.
Vinga, adéu-siau, una abraçada. Rubén Pérez, director de la Volta Ciclista en directe, per explicar, no?, el que farem, aquesta programació especial que farem durant tota la setmana que ve a RAC+1 amb el desenllaç de cada etapa, i dimecres a Llívia amb aquest programa especial, insisteixo, amb un gran protagonista. Estigueu atents a l'antena de RAC1. Hola, Anaïs Martí.
Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Molt bé.
Eres ciclista o ets ciclista?
Ni era, ni sóc, ni tinc previst ser-ho, però vaja, m'agrada veure-ho per la tele.
Això sí.
L'etapa de Sabadell promet una bona migdiadeta, allò...
Fem una pausa i ara parlem amb el Poquí.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Amants de la Fórmula 1, ha arribat el nostre moment. Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Aràbia Saudí. Tota la Fórmula 1, només a Dazón.
A Bricomar ens agrada dir les coses pel seu nom i com que ara ens dediquem als materials d'obra, és normal que ara ens diguem Obramat. És lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Sexy Dream presenten Què és per tu una revolució sexual?
Revolució sexual? Ostres, tenir llibertat de decidir, de fer una mica el que vulguis, de triar, d'experimentar.
Que no jutgéssim els altres tan fàcilment quan parlen de sexe.
Revolució sempre és algo diferent i nou, no? No tindre cap tabú en fase que et dona la gana, sense ànim.
Per mi, la revolució sexual passa per deixar de reprimir-se el cos.
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1.
Amb Rosana Carceller
i en Alfonso.
Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Amb Sexy Dream Punes, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sexy Dream Punes i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sexy Dream Punes.
Bona nit. En els tres sortejos del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 694, el 208 i el 677.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Aquí seguim, 11 i 17, amb Joan Poquí, Anaïs Martí, Maria Fernández Vidal, també amb el Damià López, ens explicarà l'última del Barça.
Hola, bona nit.
Estem pendents de l'Arsenal Sporting de Portugal.
Fora de quin anem?
De... No tinc clar, eh? No tinc clar.
Sempre de l'Arsenal.
Home,
sempre
de l'Arsenal.
No, sempre contra l'Arsenal.
Contra
per
sempre?
Perquè sí.
El descans de la pròrroga, 1-1, eh? Per tant, continua, queden 15 minuts de partit. Vaig a mirar si... Sí, està jugant... Ah, no.
Per com ens han venut, no?
Trincao estava sempre jugant, jugadors. Eh? Estava jugant Francisco, eh?
Petit, no?
No, perquè són mala gent.
No t'agrada.
Encara s'està encaixant. L'altre dia vaig entrar, no sé com em va arribar al meu compte de Twitter, un tio que es queixava de l'expulsió del porter de la final del 2006. Un idiota.
Era claríssima l'expulsió.
Però jo preferia que ens haguessin donat el gol.
I a més va jugar
aquell... més el gol que fan ells...
Va jugar aquell porter espanyol...
Bueno, expulsant Alemán, sí, que és que li para el penal a Riquelme a les semifinals.
Aquell que va jugar al Sabadell, com es diu ara? No me'n recordo, el porter que va entrar, que era...
No,
que era espanyol, home.
Sí, sí, és home. I però és que després el gol que fan ells...
Campbell, no?
Campbell, és un pisciasso del Sol Campbell, davant de Puyol. De què es queixen?
Manuel Almunia.
De què es queixen?
Sí,
de què es queixen si els hi han regalat un gol, sinvergüences? Per tant, que guanyi el Sporting de Portugal.
L'equip de Trincao. Trincao havia estat titular i l'han substituït ara. Bé. Francisco Trincao. Bé, 1-1 a l'Emirates.
Tal dia farà un any.
1-1 a l'Emirates. Vols comentar que vaig veure a Twitter la lesió de Rudi en el partit FS Real Madrid?
Home, estic molt preocupat. Sabeu com està?
Sí, s'ha dimensionat poc aquest episodi. Crec que molta gent no n'és conscient del que ha passat. És bastant difícil d'explicar.
Podem explicar què va passar pels oients que no ho sàpiguen? Partit d'Euroliga.
No, per favor.
Euroliga masculina.
No, Joan.
F Real Madrid. Queden 4 segons.
F Real Madrid.
Sí, i llavors aquest va guanyant de 4.
Sí.
Hi ha un salt entre dos, el que en el pati del col·le dèiem Ailucha. Vol dir que els dos que estaven disputant la pilota salten. I un d'ells era el Rudi Ventura. I l'altre és
Fernández, sí, Fernández.
Un senyor turc que no sé com es diu.
Que es veu que li guanyarà el salt.
Val. Aleshores, el Rudi Ventura comença a fer que li fa molt mal al genoll. Una lesió pràcticament, no sé si és...
Com francotirador, no?
Sí, o quiròfan... o un esguins, o fins i tot amputació, vaig arribar a tema, que no li haguessin d'amputar la cama. I l'home pues, se'n va amb gravíssims gestos de dolor i aleshores entra per fer el salt, el
clar,
salt aquest.
Que no, entra, no entra Torre Bruno,
no,
justament.
Entra una bèstia tremenda. No.
Entra Tavares.
Anomenat Tavares, sí, sí. Clar, que és el que va fer el salt. O sigui, em sembla una cimvergüençada de tal magnitud, i jo estic preocupat per saber si el pobre Rudi Ventura...
Si s'ha recuperat o no.
Si s'ha recuperat, si té per molts mesos, si està...
No, avui ha jugat, avui ha jugat ja, partit de la Lliga.
Avui ha jugat. Miracolo! 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 És un miracle.
Bueno, tenen del Corral, el doctor del Corral.
És un miracle. Mira, estic ara... Estic feliç.
Ara creus, no? Ha recuperat la fe.
Exacte. De repent, ara que ve Setmana Santa,
exacte,
he recuperat la fe.
Ha guanyat el Madrid avui, 91-87, a l'Olímpia de Milà.
Bé, ja està.
Tardia per un any.
Molt bé. És que em va fer molta gràcia el tuit del Poquim. Va fer molta gràcia.
Home, és que em sembla escandalós, vull dir.
Va, anem a la teca.
D'una feta, però...
Anem a la teca.
Damià. Els tramposos som nosaltres, saps?
Comencem a la part esportiva?
Vinga.
Per favor.
I anem al Cas Negreira després? Sí? Va. Us sembla bé o no? Sí, eh?
El Cas Negreira.
Sí.
És la seva responsabilitat, no? Decidir el guió del programa, sí. Nosaltres.
No, perquè és que he vist ara una última hora del Mundo, que són imatges del senyor Negreira aquí a Barcelona, que, pobre, no s'aguanta dret, ara ho explicarem. Però anem a la part esportiva. Sí, sí. Va, última hora de l'equip, que queden 4 dies pel clàssic.
Doncs mira, l'última hora és que l'equip s'ha entrenat aquesta tarda, després de 2 dies de festa, ja mirant de ple cap al clàssic. Un nom propi, Pedri, que ha fet part del treball amb el grup, rebrà l'alta mèdica abans del partit i reapareixerà. Alta probabilitat que sigui titular, massa d'hora per resistir un partit sencer, però sí que podria jugar al voltant de 60 minuts. Ousmane Dembélé està descartat per diumenge, és l'única baixa significativa pel partit. Avui hem sabut l'àrbitre pel clàssic, serà el basc Ricardo de Burgos Bengoetxea. El Bari serà Sotogrado. Precedents, el Barça li ha xiulat 18 partits de Lliga, només una derrota a casa contra el Celta i un empat també a casa contra el Màlaga, i en Copa i Supercopa 4 partits, un d'ells precisament la victòria a la final de la Supercopa d'Espanya del mes de gener. El Madrid l'ha dirigit en 19 partits, 14 victòries, 2 derrotes, 3 empats. El de diumenge serà el tercer clàssic de la seva carrera. Els dos anteriors van ser de Supercopa, el que dèiem de fa 2 mesos, a Aràbia. I el 2017, Barça 1, Madrid 3, però va ser un partit en què va expulsar Cristiano Ronaldo. Li van caure 5 partits de suspensió a Cristiano.
Va ser aquella tonteria que va fer, que va fer un gol, es va treure la samarreta...
I va fer la de Messi.
Per fer-ho de Messi. I per treure la samarreta, crec que és la segona tarja, sí, a la calle.
Molt bé aquest informe, Damià. De l'àrbitre, dic.
Comencem bé.
Si ho fessis cada setmana,
podria cobrar...
potser a la llarga acabaríem
podries
trincant
7,7
i poc milions d'euros.
No,
què et sembla?
No crec que m'ho paguessin a mi.
Li poses 4 faltes d'ortografia per allà al
no
mig
sé vendre bé,
i ja ho tindries.
Jo no em sé vendre bé.
No,
pobre de mi.
El Madrid avui ha descansat després de classificar-se ahir pels quarts de final de la Champions. A 4 dies vista, com veieu aquest partit? No sé, jo crec que a tots se'ns dibuixa com un somriure de dir Pedri, eh? Pedri, eh? No?
Doncs fixa't que a mi em fa una mica de por.
Per què?
Home, perquè ho acaba d'explicar el Damià ara mateix. O sigui, no ha complet encara ni un entrenament amb el grup.
No, però està bé,
ja
pel que sabem.
Ja l'hem de treure, ja... Sí, sí, jo ja sé que està bé i tot el que tu vulguis, però aguantar un partits d'aquest nivell sense haver jugat res abans a mi em genera una mica de tensió, la veritat. Alegria tensionada.
Optimisme tensionat, també, no? També.
Exacte.
Jo una mica optimisme quasi sense pal·liatius, eh? Perquè jo crec que el fet d'anar recuperant efectius tan determinants com és la setmana passada Lewandowski, aquesta setmana Pedri, no tant per la incidència que la tindrà, que pugui tenir Pedri sobre la gespa, perquè segurament no jugarà tot el partit, però és com la tranquil·litat de saber que ja estan totes les peces que necessita el Barça per rutllar, i per mirar de Pedri és determinant. Per tant, el fet que estigui disponible, no sé si sortint de titular o des de la banqueta, és igual, el fet que estigui allà, jo crec que a l'equip li dona un punt on falcar-se que l'ha trobat molt a faltar, molt.
Jo és que no sé com, de veritat, eh? Tinc sensacions contraposades. D'una banda, coincideixo amb l'Anaïs, que em fa por que Pedri no estigui 100% per jugar... em fa por que el Madrid els darrers anys juga millor al Camp Nou que al Bernabéu, i això és una evidència. Però, en canvi, crec que el Barcelona arriba raonablement bé al partit. És a dir, malgrat que patís Sant Mamés, malgrat que els darrers partits li costa fer un partit rodó, va patir a casa amb el València, és un partit espantós. I a Bernabéu, a partit de Copa, no va dominar, però en canvi va fer un gran partit defensivament. Malgrat tots aquests elements, crec que el Barça arriba en un moment raonablement bo. I en canvi el Madrid, ahir no vaig estar seguint el partit al 100%, la segona part no vaig poder veure, però sí la primera part. I em sembla que és un equip que no està ni molt menys en la intensitat competitiva que tenia fa un any, que el Madrid fa un any competia la mar de bé. Ara el veig com més apagat, més amb una banqueta aparentment més curta que la que tenia fa un temps, i amb jugadors cap dels parells que no acaben d'estar bé. Per
Benzema,
tant,
no?
Benzema, el mateix, Tchouaméni no se sap com està. Evidentment, Modric no és ara el de fa dues temporades. I Vinícius, que us et digui, a mi és un jugador que sempre m'ha semblat un punt sobrevalorat. Si és veritat que quan té bons partits té molt desequilibri, però no em sembla un primer nivell de jugador, ni molt menys. En canvi, el Barcelona veig que té bastant clar el full de ruta. Per tant, ja et dic, és un clàssic, és difícil de... És difícil de predir, i sí que és veritat que el Madrid no saps com l'afrontarà, si es tancarà, si anirà a buscar el partit, i això, en certa part, pot ser un desavantatge pel Barcelona. Ara jo
sabeu que crec també que, a més, el Madrid es juga molt amb aquest... O sigui, el Barça s'hi juga molt, però és que el Madrid també, en el sentit de que no pot ser que estiguis a mitjans de febrer, de març, i que tu et despengis ja d'aquesta manera de la
Champions, eh? Jo crec que ells tenen
la Champions, sí, però tu ho acabes de dir ara mateix també, com està aquest Madrid, jugar-se una carta tot a la Champions amb aquest Madrid que acabes de definir tu ara mateix, és una aposta molt arriscada. Jo crec que Ancelotti també s'hi juga moltíssim amb el clàssic d'aquest cap de setmana.
Anaïs, el Madrid ha guanyat Champions en aquesta situació, sent una piltrafa d'equip, i jo crec que ells ho són, d'ells poden ser conscients.
Però amb aquesta diferència competitiva respecte a fa un any potser no era tan evident, eh?
Ui tant, des de la sèptima ençà, que són 8 Champions.
No, 7, 7.
No, 8. Des de la sèptima, 7 i 7, 14, són 14, són 7, són 8 Champions. La meitat d'aquestes Champions ha sigut amb equips absolutament demencials,
però
tenien, i que tothom deia impossible que guanyés.
Tenien a Cristiano, no?, que era com un... No,
ja estaven amb...
Però al marge de la Champions...
O a Mijatovic, o sigui, no...
No dic, al marge de la Champions, jo crec que és veritat que el Madrid no es pot permetre dimitir de la Lliga a falta de més de 10 jornades, per una mica per dignitat, que després passarà el que passarà, però tothom ha vist com està el Barça de Xavi, que no saben a què juguen, i que partits de 1-0 i de 0-1, i contra aquest equip no són capaços ni de lluitar la Lliga fins a les últimes jornades. Jo crec que no s'ho poden permetre.
Jo penso que el Madrid va molt just per jugar partits cada 3 dies. Modric, Kroos, Benzema, que no pot algun dia haurà de descansar, Carvajal, aleshores és un equip que s'ho deixa tot el dia que s'ho ha de deixar. S'ho ha deixat tot a Liverpool, s'ho ha deixat tot l'altre dia, i aleshores...
I ha de
seleccionar... Jo estic d'acord que és una mica l'última oportunitat, però la realitat és que mentalment 9 punts són molts punts, i una mica la sensació de que aquesta lliga és pràcticament irremuntable. Prova d'això és que després de deixar-s'ho tot a Liverpool, arriba el partit contra l'Atlètic de Madrid i no poden. Van a Betis, van a Villamarín, i no poden. Van a Betis, van a Heliópolis.
Mira, ara que dius això, no creus que demà el sorteig pot marcar?
També ho havia pensat una mica, però bueno, al final sigui quin sigui el... Perquè
exacte,
pot ser el City, però després pot ser el Nàpols, i mai
Nàpols.
Saps. Però hi ha una realitat. El partit d'aquest diumenge és l'última oportunitat. O sigui, ara el Madrid veu que el Barça no punxa mai, que ells estan deixant punts, però clar, si guanyen i es posen a 6, d'altra manera jo tinc la sensació que hauríem de veure un millor Madrid en la tornada de semifinals de Copa, perquè ella sí que té una oportunitat de títol, que no pas diumenge, perquè jo veig que la Lliga se'ls està fent molt boles, se'ls està fent molt llarga.
Totalment d'acord amb el Damià. Jo crec que el Madrid perillós el veurem a la semifinal de Copa.
Tu signes l'empat o no?
Ui, tant.
Per mantenir-te 9 punts.
Si el signava Sant Mamés, com no l'has de signar
diumenge. Vosaltres signaran l'empat?
Sí, sí, tant. Jo en aquest cas sí. Sant Mamés no el signava, però en aquest cas sí.
No veig tampoc un Barça que sigui una màquina mega fiable en els últims partits. La setmana passada Lewandowski, sí, molt bé, d'acord, però què va fer Lewandowski la setmana passada? Bueno, ara, aquest cap de setmana ho fiem tot perquè passarà i és normal a Pedri, que és un futbolista que és bàsic per aquest Barça, però és bàsic quan està molt bé. I ara mateix, doncs, potser està bé, però no està amb el ritme de competició que toca. I li està costant, ostres, el Barça no està fent bons partits últimament gens, està lluny de fer bons partits. I jo crec que el Madrid sap aquesta situació perquè l'ha vist i pensarà, ostres, si aquest cap de setmana aconseguim guanyar el Camp Nou, que és un estadi que últimament se li està donant millor als clàssics que no pas al Bernabéu, doncs potser tens alguna opció, perquè és que estem, insisteixo, a 16 de març. És que queda molt, encara.
Sí, l'any passat al Barça li va passar una mica això, no? Vull dir que a 4, 5 o 10 d'abril creia bé l'eliminació amb l'Eintracht, ja perd la Lliga i se'ls capa tot a 10 d'abril. 11:45, hem de fer una pausa. Aneu pensant en la pregunta que us faré ara. Quants clàssics ha dirigit Xavi com a entrenador i quants al Camp Nou? Ara tornem.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que el paper i el cartró van al contenidor blau. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor blau. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Del 16 al 18 de març, rebentem els preus a la SEAT de Badalona. Compromís Grup Les Eps. Si ens portes un pressupost més econòmic, te'l millorem. 69 úniques unitats en liquidació, vehicles quilòmetre zero i fins a 4 anys d'antiguitat. Recorda, del 16 al 18 de març, vine a la liquidació d'estoc d'ocasió més explosiva de l'any a la SEAT de Badalona.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Una mica més gran que Sicília i més petita que Suïssa, Taiwan és la perla de l'Indo-Pacífic. Una alteració del seu statu quo canviaria la face del món. Serà Taiwan la Ucraïna de demà? Vanguardia Dossier respon aquesta pregunta a la seva nova monografia. Ja a la venda a quioscos i llibreries. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Estan sent dies també moguts per culpa dels incendis, per aquesta calor que està fent a Catalunya. L'altre dia ja havíem d'aturar l'actualitat esportiva que fem habitualment al Tu diràs per un incendi, i avui també hem d'actualitzar la informació de l'incendi que crema la Vall d'Aran, concretament a una zona d'alta muntanya del municipi de Canejan. Laia Framis, hola, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, és un foc que crema des de quarts de 5 de la tarda a 500-600 metres del nucli d'aquesta població, a tocar de la frontera amb França. No és una zona amb bosc, és una zona de matolls i de falgueres amb molt desnivell, on només s'hi pot arribar a peu, i per tant això complica evidentment la feina als bombers. Hem pogut parlar fa uns minuts aquí a RAC1 amb l'alcalde de Canejan, amb Juan Carlos Lastera, i ens confirmava que les flames han afectat una àrea d'unes 80 hectàrees i que han cremat una masia aïllada i també dues bordes, que són construccions de pedra i de fusta, però que totes tres estaven deshabitades i que per tant de moment no s'ha hagut de desallotjar cap veí. També hem parlat aquí a RAC1 amb el cap d'operacions dels pompiers d'Aran, amb Enric Viló, i ens ha explicat que els bombers ja tenen aquest foc mig apamat i que aquesta nit una desena de dotacions remullaran la zona i controlaran els flancs, amb la idea que demà al matí, amb la primera llum del dia, els mitjans aeris acabin de rematar la feina.
L'objectiu d'aquesta nit és una mica poder anar guanyant tot aquell temps i anar-lo acompanyant a on sabem que demà, tot i que ens entri el vent, doncs el podrem tancar.
Serà molt important, doncs, per l'evolució d'aquest incendi, com bufi el vent les properes hores. Ho ha estat mirant l'Abel Caral. Bona nit, quina és la previsió?
Bona nit. Doncs la previsió és que el vent del sud s'hagi de mantenir les properes hores, nit, matinada i també demà. De fet, demà es pot intensificar fins i tot un vent del sud que arriba reescalfat i sec a la Vall d'Aran, on avui hem tingut temperatures de 25-26 graus. Les més altes del dia les trobem en aquesta comarca pirinenca. I ara mateix, aquesta hora de nit, encara a Bossòst, no gaire lluny de la zona de l'incendi, aquesta zona del Baix Aran, ja tocant a França, la temperatura és de 19,5 graus amb una humitat del 27%. Per tant, males condicions meteorològiques que s'han de mantenir les properes hores.
Gràcies, Abel. N'estarem pendents. De moment, com dèiem, els bombers tenen aquest foc de Canejan a la Vall d'Aran força controlat. Ha cremat 80 hectàrees, però no haurem d'estar pendents perquè és un territori, com dèiem, amb molta vegetació, molt extens i amb potencial, segons els experts, per arribar a cremar-ne 800 si es compliqués l'evolució d'aquest incendi.
Qualsevol novetat ens ho fa saber. Laia, gràcies.
Fins ara, bona nit.
Doncs això, com a mínim, bones notícies, que sembla que està més controlat aquest incendi. La pregunta.
Què? 5-0.
Ho heu buscat, eh?
No!
Ho heu buscat, ho heu vist.
No cal buscar-ho.
Mundo Deportivo, no? Mira.
Amigo.
Obra. Escriu per Joan Poquí o no?
No.
Ah.
Seri Soler.
Què escriu? Avui? Aquí.
Igual era el d'ahir. Bueno. Que jo tenia clar el que sí, la xifra aquesta.
Xavi ha dirigit 5 clàssics ja, però cap al Camp Nou. Serà el primer clàssic de Xavi com a entrenador a l'estadi.
Increïble. Clàssic com a local.
Sí. N'ha dirigit 2 a l'Aràbia Saudita, Xavi, el de l'any passat que va perdre semis i la victòria aquest any. El de Copa del Rei, al Bernabéu, l'altre dia. I 2 de Lliga, que casualment han estat al Bernabéu, també. Balanç de 3 victòries per Xavi i 2 derrotes. Per tant,
una de les derrotes a pròrroga, o sigui que si ho extrapoléssim i féssim una mica de trampa.
A la Supercopa, no?
A la Supercopa l'any passat. Semis de l'any passat, sí.
Seria, en termes de Lliga, seria un empat. Fent trampa.
Sí, els 90 minuts seria un empat. L'única derrota seria la de la primera volta, aquell 3-1 a la primera volta al Bernabéu.
Quin globus t'acabes de...
Sí. Patillero. Ai. Bé, doncs, a veure com va el clàssic. Anem al cas Negreira. Damià, a veure. Capítol d'avui del cas Negreira. Què expliquem?
Sí, unes quantes coses, eh? Comencem amb noves informacions que apunten a que els pagaments a Enríquez Negreira no van ser continuats, sinó espaiats en el temps. Futbol Leaks publica i detalla els pagaments realitzats a l'exàrbitre. L'any 2001, Joan Gaspar inicia els pagaments, paga 135.228 euros a l'empresa Desnil 95 SL. El segon any, mandat de Gaspar i Enric Reina, no es paga res, per tant, aquí es para. L'estiu de 2003 arriba a la porta a la presidència del Barça, la primera temporada 2003-2004 no es paga res i la segona tampoc. Hi ha un buit aquí de 3 temporades.
Segons Futbol Leaks, durant 3 temporades no es va pagar a l'empresa propietat d'Enrique Negreira.
És la tercera temporada de la porta, 2005-2006, la de la Champions de París, quan es reprenen els pagaments. En aquest cas, més de 152.000 euros a les dues empreses Desnil i Nilsat. I aleshores els pagaments ja es van fent ininterrompudament fins a 2018, tant en els mandats de la porta, Rossell i Bartomeu. Crida l'atenció que la temporada 2009-2010, l'última de la porta, de la primera etapa de la porta, els emoluments d'Enríquez Negreira es veuen augmentats de manera molt considerable, 4 vegades més que el que li pagaven al principi. Passa a cobrar 573.000 euros.
Anuals, eh?
Anuals, sí. Quantitats que es mantindran en aquesta forquilla fins al final, fins a l'últim pagament de 571.000 euros la temporada 2007-2008, quan es fa l'últim pagament.
17-18, volia dir.
Què he dit, perdó?
7-8.
Sí.
L'última és la 17-18, que correcte. És quan Bartomeu talla, correcte.
Sí. Per tant, tenim això, pagaments interromputs, no continuats, Gaspar inicia tot, deixa de pagar, la porta reprèn els pagaments, moltes noves preguntes que es van afegint a la trama.
Avui Futbol Leaks, filtrant aquesta documentació que posa aquest punt diferent, no? De dir, no va ser del 2001 al 2018 continuat, sinó que 2002, 2003 i 2004 es va deixar de pagar i després la porta va reprendre el pagament. Mateu Laoz, àrbitre del Arsenal Sporting de Portugal, a punt d'anar als penals i parlant amb els jugadors. Quin personatge.
Allò està liant. Sí. Parla,
Està fent xou.
Sí. Ara viurem els penals i escoltarem Tebas avui a Foros de Vanguardia, que ha estat molt interessant el que ha dit el president de la Lliga. Però, Damià, per rematar les novetats d'avui del cas Negreira, més enllà d'aquesta revelació de Futbol Leaks, què més?
Doncs mira, aquest matí la Federació Espanyola ha fet oficial que es persona com a acusació particular i s'afegeix a les peticions del Madrid i del CSD. En canvi, la jutgessa ja ha acceptat el requeriment de la Lliga. Això vol dir que Javier Tebas tindrà accés a tota la documentació de la Fiscalia per intentar demostrar que és un dels afectats pel cas Negreira. Ara la jutgessa d'instrucció número 1 de Barcelona, Sílvia López Mejías, ha de decidir si fa el mateix amb el Madrid i el govern espanyol a través del CSD i en última instància amb la Federació Espanyola, que, com et dic, ha estat l'última a posar-se a la cua en un comunicat en què ha aprofitat per demanar que rebaixi la crispació que actualment hi ha amb els àrbitres. En paral·lel, avui l'Espanyol publica que la Federació Espanyola denunciarà Albert Soler, exdirector d'Esports del Barça, exdirector del Consell Superior d'Esports. Si la justícia accepta que la Federació es personi, aquesta acusarà Albert Soler de prevaricació, suborn i falsedat documental. I en un altre sentit, sabem que qui s'encarregarà de la defensa del Barça és Cristóbal Martell, segons publica el digital Monesport. Es tracta de l'advocat penalista que també porta el cas de presumpta violació de Dani Alves i que, a banda, ha treballat per Leo Messi o la família Pujol Ferrusola. No s'ha de confondre la incorporació de Martell amb la d'Andreu Bandera Inde, de qui ahir dèiem que dirigirà la investigació interna del club.
Sí, la que ha dit que es faci el compliance, Sergi Atienza, ha demanat que es faci una investigació interna i la portarà Andreu Bandera Inde. Més enllà d'això, com ara deies, Cristóbal Martell portarà la defensa del Barça, en aquest cas. Déu-n'hi-do, tot el que va sortir.
El que no està és el fill del Negreira, no?
És testimoni, el citaran com a testimoni.
Aquest no està, no està investigat ni imputat ni res, no?
No.
Curiós, bé, quan i va caure uns calés, però...
Quan et citen com a testimoni... No
estàs
pots...
obligat a dir la veritat.
Clar, no pots acollir-te.
Però vull dir, sí. De moment no està imputat. Està imputat a l'Òscar Grau, per exemple, i no està imputat al
fill de Negreira,
que és un dels dos que curava amb, juntament amb el seu pare. I no està imputat, per exemple... altres directors generals del Barcelona anteriors a Òscar Grau, tot i que en l'autoinstrucció citen que també estan inclosos tots aquells ejecutivos que pudieran estar implicados en el caso des de 2011.
Però la jutgessa crec que li demana a la Guàrdia Civil que identifiqui qui és el CEO durant l'etapa de Sandro.
Sandro i Bartomeu,
sí.
No?
Sí. Bueno, sí, crec que és 2011-2014, em sembla.
El Sandro és 2010-2014.
No, però que la jutgessa demana a la Guàrdia Civil que identifiqui del 2011 al 2014 qui és el CEO i qui porta la tresoreria del Barça.
No. Hòstia, però això no cal... Aviam, sense ànims d'ofendre, vull dir... Fins i tot Mortadelo i Filemón ho podrien esbrinar...
Veurant-ho a Google. Mira,
sí. Exacte.
Per cert, no sé si heu vist les imatges d'última hora ara de les xarxes socials del Mundo.
Sí.
Han localitzat Enríquez Negreira aquí a Barcelona.
Sí, l'han trobat a Barcelona, en un pis al centre de la ciutat, després d'haver estat unes setmanes fora de Catalunya. Parlen que ha estat a la costa del Llevant. Per Alacant, en principi. Enríquez Negreira ha hagut de venir a Barcelona per trobar-se amb els seus advocats i preparar la seva defensa. Enríquez ja ha marxat de nou de la ciutat. Publiquen també un vídeo que, la veritat, és una mica inquietant. Diria, les imatges.
Sí,
de l'estat de Negreira.
Se'l veu gran, no?
Una mica desorientat.
Una mica desorientat, estic d'acord en aquest vídeo.
No sé què pot aportar, francament.
No, sí... Jo anava a dir que, evidentment, és una imatge, no?, que genera cert morbo, no?, fins i tot, de dir, hòstia, aquest és Enríquez Negreira, o com està ara, però no sé si frega algun punt d'ètica periodística o no, i fins i tot de llibertat individual, eh? És cert que és al carrer, no?, per tant, al carrer...
Sí,
però tu aquí has d'entrar a veure si això t'aporta algun tipus d'informació o no.
No, veure l'estat. Veure l'estat.
Una cosa és que parlés i li preguntés alguna cosa. Però...
Jo crec que veure una persona caminant pel carrer no informativament no genera. No. Genera morbo, ho has dit tu.
Sí, sí, genera cert morbo de veure'l. De
fet, jo no faig comentaris,
de fet
lamentable que no.
Fa
certa llàstima veure'l en aquest vídeo, sincerament, és la sensació que m'ha transmès a mi, és una persona que fa certa llàstima, més enllà de que hagi comès algun delicte o no l'hagi comès, que això ja ho decidirà la justícia. Ara seguim, però és que a mi m'emocionen molt els penals, i estem vivint uns penals a l'Emirates entre l'Arsenal i l'Sporting de Portugal, a l'Europa League. Vols viure'ls o no, aquí? A veure?
Vinga, va,
a veure. Tu vas amb l'Sporting de Portugal, has dit, no?
Jo vaig sempre contra l'Arsenal.
Tu, Damià, amb qui vas?
Indiferent.
Arsenal,
Real Madrid, aniria amb el Madrid, jo ho anuncio.
És que no...
En sèrio?
I amb el PSG igual.
També.
A veure, de moment van 2-1 a favor de l'Sporting de Portugal. Sí, 2-1 a favor de l'Sporting de Portugal. Ara qui, ara xutarà l'Arsenal.
No sé qui és.
Jo no el conec tampoc, aquest futbolista, la veritat.
Però...
Què passa?
Que vingui Joan Camí
no,
que vingui Joan Camí a narrar-los.
Hauria de girar-se i ensenyar el número, ai, el nom.
El que tu vulguis.
Qui era, per ser que l'has
vist? Número
7. Ah, Saka, sí. Gol, no? 2-2, sí. No? 2-2. A veure, l'ha xutat bé o no?
Sí, sí, sí.
Pam. Com, bueno, una com... mica amb la tíbia,
bueno, no, però enganya.
Enganya, sí, enganya.
Sinchenko, com celebra, i Martinelli.
A veure, vine aquí, Joan Camí, explica'ns.
Vine, vine, Joan.
I aquí són.
Posa'ns llum, posa'ns llum.
Gonzalo Ignacio.
Ignacio,
central, molt bo.
Val. A veure, va, anem a virar els penals una mica per desengreixar, que si no, només estem parlant del cas Negreira tot el dia. I això és emocionant. L'Arsenal pot quedar eliminat de l'Europa League als 8 anys, eh? Seria un fracàs.
No ho agafis.
A veure.
Uf! Uf.
Quin patiment. Gol d'Ignacio, es diu?
Sí. Antonio Adán, porter de l'Sporting de Portugal.
Home, l'ex del Madrid, eh? Antonio Adán, l'època de Mourinho, el recordo perfectament. Qui és el porter de l'Arsenal?
Ramsdale.
Ramsdale, val. L'ha tocat, eh? Ix!
Ja estic dubtant de si vaig amb l'Adán aquest, eh? Ja...
Ara ja no el tens tan clar.
No tinc tan clar.
Molt bé. 3-2 guanya l'Sporting de Portugal. Va, tercer penal per l'Arsenal.
Ets molt fàcil, eh?
Qui és aquest?
Trossard, l'han fitxat aquest...
Trossard?
Hivern. Trossard. Belga.
Luis?
Barcelona.
Barcelona. A veure. Va, va. Mira, mira, Antonio Adán.
Antonio Adán. Capità, eh?
Cómetelo, Adán.
A veure... No, no, no canvis, eh?
Sí, vaig sí, ja està canviant. Està venint a mi, no canvis, eh? Està venint a mi.
Ai! Gol de Trossard. 3-3. No falla. Aquí els porters no els estem veient, pràcticament. Recordo que han passat el Manchester United, la Juve, la Roma de Mourinho, el Bayer Leverkusen, el
Pequeños Feyenoord... Com dirà ell?
Els tiburones. El Feyenoord, el Sevilla i l'Union Saint-Gilois, aquest equip belga...
Que aquest ha passat?
Ha donat la gran sorpresa, ha eliminat l'Union Berlín, sí. 3-0 li ha fotut, al final.
I escolta'm, pot passar la Champions League que el Madrid, per exemple, podria passar això?
Aquí.
El Gilard, aquest.
L'Union Saint-Gilois?
Sí,
sí, però hauria de guanyar l'Europa League.
No, ara mateix, que ja, fessin
que,
un...
Que faci el salt.
No, triquiñuela,
no li pot tocar. A veure... Qui xuta ara el quart penal de l'Esporti de Portugal?
Ah, no. Ui! Ui! Que és el pare.
Uf, llàstima, eh? Aquest no el coneixem, no?
Jo des de l'època de Chinchón del Racing no conec els jugadors.
Bueno, és que també si els conec... Hòstia, el porter s'ha tirat com oblac a les finals aquelles...
No cal que la recordis.
Del Madrid amb l'Atlético, eh? A veure, va.
Ara, Martinelli.
Ara falla
Martinelli. Aquest és Martinelli.
Té nom de sabata.
4-3 guanya l'Esporti de Portugal. Si falla ho té fet el conjunt portuguès. Per mi seria una sorpresa, eh? Molt gran, no?
Sí, sí, sí. Tot i que l'Sporting és un bon equip, però cert que l'Arsenal és un dels millors equips d'Europa ara mateix.
Què està passant a Portugal? Juga molt bé el Benfica, sempre ens dius les nits de Champions, el Porto està...
Hi ha molta diferència entre Sporting, Benfica i Porto i la resta de la...
Però això és de fa 60 anys.
Sí. Sí, sí.
A veure, Martinelli... Oi! Ha parat Antonio Adán.
Ja tornes,
ja tornes, eh? Molt
bé.
Doncs ara mateix, si marca l'Sporting Clube de Portugal, ha eliminat l'Arsenal.
Vinga.
Ai, era un dels favorits. Sí, sí. Ai, ai, ai. Va, realment, el xut de Martinelli, no? Molt al mig, molt malament.
És un equip molt jove. Pot ser que aquest tipus de situacions, doncs, els hi costi més que altres jugadors més experimentats.
Pobre Arteta. Ara, ui, la bona notícia és que es podrà centrar en la Premier League. La mala notícia és que, com la perdin... La
bona, 5
bona,
punts
bona, bona
de...
Bona notícia per què? Que també vas contra el Pep, tu.
No, per ells. No, no, jo vull que el Pep guanyi la Champions i la Lliga, home. I la FA Cup, si pot, que aquest cap de setmana juga als quarts de final. A veure, doncs...
Sí! Eliminar l'Arsenal. A llorar a la llorería. A llorar por el penalti aquel de la final de 2006. Venga, cagar la
via. Molt bé, com es digui el Foquí. Tu sempre tens amics a tot arreu. L'Sporting de Portugal ha donat la sorpresa, eliminant l'Arsenal.
I he arribat a un... Jo m'estic... És a dir, era dolent, mala persona, però ho soc pitjor. Aleshores, m'alimento del dolor de les... Ara mateix estan passant malament aquests de l'Arsenal, sí, però jo m'alimento d'aquesta infelicitat d'ells.
Sorprenent o no com han quedat els quarts de l'Europa League, Joan?
Sí.
El Union Saint-Gilois, però de Portugal, Feyenoord...
Sí, en general sí. Sí que em sorprèn el Sevilla. Avui he llegit que totes les vegades que ha arribat a quarts de final ha guanyat el títol. I diria que de les últimes 23 eliminatòries només n'ha perdut dues, és a dir, és el rei d'aquesta competició. Ara, tenint en compte la situació a la Lliga, se'm fa difícil pensar que puguin guanyar aquesta competició, i per mi també és una sorpresa això de l'Sporting, tenint en compte el moment de l'Arsenal, i la gran revelació, abans en parlàvem, el Saint-Gilois, recordem, equip que fa dues temporades estava a segona divisió, va pujar a primera, es va classificar per competicions europees, i en aquesta primera participació es classifica pels quarts.
Jo vaig amb el Saint-Gilois, de Bèlgica.
Jo també.
A veure què els hi toca demà. Gràcies, Joan.
Bona nit.
Vinga, fins ara. Però una última
la
pausa.
La llàstima és que no li pugui tocar al Madrid.
A Madrid, clar. Sí, només faltaria això.
Ja estàs pensant en els xèrifs, no?, i aquestes
clar,
coses, no?
Un equip divertit de la Champions.
Una última pausa abans de la mitjanit i escoltem Javier Tebas avui a Foros de Vanguardia i seguim fent tertúlia aquí amb Joan Poquí, Anaïs Martí i Maria Fernández Vidal.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat,
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació,
Núclia, L'Acta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any,
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima,
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels premis creats per RAC 1.
Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 25 de setembre del 1996.
I el número de la sort, el...
el 3.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Abans d'escoltar Javier Tebas avui a Forest de Vanguardia, mira, imagineu-vos que comenceu a construir-vos la vostra nova casa avui i te n'hi vas a viure abans que comenci la nova temporada de ràdio. T'ho imagina, de zero.
No seria la seva família, no estaríem parlant de la seva família.
No, mira, aquesta no, és una proposta innovadora que fa Pret-a-Porter Cases. Construir casa teva en 4 mesos i amb un preu tancat. La casa dels teus somnis, a la teva mida, sostenible i sense imprevistos. Són les cases d'aquesta nova generació de Pret-a-Porter Cases, construïdes en 4 mesos i amb un preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites, construïm cases.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Va, anem a escoltar Javier Tebas i parlarem del cas Negreira una mica i de tota la resta d'actualitat del Barça.
Sí, Tebas, dins del marc de Foros de Vanguardia, organitzat per Grup Godó, avui de temàtica esportiva, hi havia moltíssima expectació per saber les impressions de Tebas, tenint en compte com ve l'actualitat. Un Tebas que en la seva exposició inicial ha fet una crítica ferotge al model que es proposa a Superliga per la destrucció que suposaria, diu, de les lligues nacionals. A banda d'això, cas Negreira, anem a pams. Tebas diu que en la seva opinió el Barça no ha comprat els árbitros.
No. Yo creo que no ha pagado árbitros el FC Barcelona y no ha habido ese pago de árbitros. Lo que ha habido una situación que necesita una explicación y una respuesta clara, ¿no? Que es los pagos pues a Negreira, que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 20 años, ¿no?
Tebas desenvolupa el seu argument. El president de la Lliga parla d'un concepte, el d'influir.
Una cosa es un árbitro que le das dinero para que tome una decisión y otra cosa que se entregue un dinero para influir. Eso no quiere decir que estás comprando los árbitros. Por lo tanto, es ahí donde yo digo, no creo que el FC Barcelona compre árbitros. Ojo, muchas veces no he creído una cosa y luego me he llevado dos bofetadas. Pero no creo, yo no lo veo eso. ¿Qué puedo ver? Da la sensación que estamos hablando de intentar influir. Pero eso no es comprar a los árbitros, en mi opinión. Eso no es comprar a los árbitros.
sobre el fet que la Lliga es personi en el cas com a acusació particular i tot el que això implica, Tebas argumenta sense vacil·lacions. Diu que no es poden amagar.
El daño reputacional que tiene el Barça y tiene la Liga es tremendo. El tema es muy desagradable porque para nosotros el Barça es uno de los equipos más importantes de esta competición y tiene un riesgo reputacional muy importante, por lo tanto no lo nosotros lo tenemos también. Pero esconderse no es la solución.
Això diu Tebas, que no es poden amagar, que lamenta el dany reputacional que està patint el Barça i també la Lliga, però que no poden mirar cap a un altre costat. I va més enllà. Exposa diversos casos en què la Lliga també s'ha personat com a acusació per demostrar que no va anar pel Barça.
Hace poco han sido condenados por el Tribunal Supremo directivos de los Asuna que van a ir a la cárcel por amañar partidos. Y fue por denuncia y persecución de la Liga como acusación particular. El equipo de mi ciudad, donde han nacido mis hijos, la Sociedad Deportiva Huesca, estamos como acusación particular en un proceso de investigación porque saltaron las alarmas con un tema de apuestas del caso Oikos. Estamos. La Liga estuvo como acusación particular, que fueron ahí absueltos, en el caso del Levante Zaragoza. Nosotros no podemos diferenciar, no podemos diferenciar entre si es el Alcorcón y el Fútbol Club Barcelona. Nosotros, los hechos son los hechos.
De la Porta i la seva relació, diu que no hi parla des de fa temps, des del mes de novembre, que no té cap problema en poder-hi parlar, i diu que va de víctima.
Yo de verdad deseo a Jan, como les deseo a muchos presidentes, claridad a la hora de tomar, claridad, o mejor dicho, clarividencia en ellos a la hora de tomar cuál es el camino adecuado en esta situación. Lo que no creo que sea el camino adecuado, eso sí lo puedo decir, el negativo, es el victimismo. Jan, te estás equivocando de puerta. Estás apretando el timbre que no es, que me acusaba a mí. Te estás equivocando.
I passo un tall fora de l'acte, minuts després, quan t'has atès als mitjans. Em quedo amb una declaració. Saps que fa dies va dir que considerava que la Porta havia de dimitir? Mm. Doncs avui he dit això.
Ya he dado mi opinión sobre eso y no voy a insistir.
Pero sigue pensando lo mismo, presidente, que dijo el otro día.
Yo no he cambiado de opinión, pero no, yo creo que los acontecimientos van viendo y vamos a ver lo que pasa, ¿no?
Es manté, doncs, en la seva posició en aquesta qüestió. Javier Tebas. I encara sobre la compra o no compra d'àrbitres, recadet de Tebas per Piqué, després que aquest expliqués al món RAC1 com s'ha de comprar un àrbitre.
Piqué parece que sabe cómo se compran los árbitros, ¿no? Pues usted es muy listo, no, me sorprendió, ¿no? Es que hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas. Un dinero negro le llevo el sobre, joder.
Està atent a l'entrevista.
Sí, sí.
Javier Tebas, entrevista de Basté a Piqué.
Què us sembla, tot això que diu Tebas? Más de lo mismo?
Bueno, a mi m'ha sorprès, eh? Sense que serveixi de precedent i no en el 100%, però hi han coses on em sembla que ha parlat amb una mica fins i tot de seny, perquè el tema de la compra d'àrbitres, literal, diguem-ne, per adulterar marcadors, és bàsicament el soroll que estan fent a Madrid en la línia aquesta, no pas en influir no sé què, sinó en posar en dubte el valor esportiu del que el Barça ha aconseguit els últims anys, i això és, va directament relacionat amb comprar els àrbitres per adulterar resultats.
Hi ha una frase que ha dit, jo no discuto el sextete i tots els títols,
sí,
que ganaron,
sí, sí,
eh? Oi que ha dit en algun,
sí,
moment aquesta frase?
Sí, sí. Que no es poden posar els títols, que no es podien posar en dubte cap dels títols i els
per identificar el soroll que s'està fent.
Perquè no poden, si poguessin, entrarien com Curro Jiménez dintre a la sala de trofeus del Barcelona i s'endurien tot.
Sí, sí, sí.
Per això
em sembla fins i tot no positiu pel Barça, però assenyat que el president de la Lliga faci aquesta distinció entre una cosa i una altra que no és el mateix, i identificar que molta de la merda que se li està tirant al Barça i molt del soroll que s'està generant al voltant d'això va en la línia de l'adulteració de marcadors esportius, i per mi és una manera una mica de dissociar el gra de la palla.
Avui jo he tingut també la sort d'assistir a l'acte com a convidat, i he pogut escoltar una hora i mitja tot el que explicava Javier Tebas i totes les preguntes que li han fet, molt incisives. Joan Josep Pallàs, el cap d'Esports de La Vanguardia, ha estat brillant. Joan Lluís García, el nostre cap d'esports, també, i la Cristina Cubero, subdirectora de Mundo Deportivo.
És que hi ha hagut un moment
l'han apretat,
que
molt.
Li ha preguntat si es portava bé amb algú, dins, sí, del món del futbol. Senyor Tebas, usted tiene amigos dentro,
sí, sí,
de la...
Sí, sí.
Però s'ha de dir que Tebas és un molt bon encaixador.
Molt bon encaixador.
Serà el que serà, però és una persona que és molt agraïda d'entrevistar.
Que li agrada que vagin de cara, li agrada que vagin de cara.
I que s'ha divertit, que li agrada que li facin aquest tipus de preguntes,
perquè entra.
veritat, sí, 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 se sentia molt còmode.
El que anava a dir és que ha dit una cosa que jo crec que és a la que ens hem d'anar aferrant, que és, jo no crec que el Barça haya comprado árbitros, però el solo hecho de intentar influir en la competición puede ser delito. I aquí és on s'agafarà la jutgessa, la Fiscalia Anticorrupció i tothom.
Però que és la mare dels ous. Per què es pagaven aquests diners?
Ja.
Per què? Quin era l'objectiu de pagar aquests diners?
Però Maria, si no arriben a cap conclusió, el simple fet de pagar el segon dels àrbitres pot constituir un delicte.
Jo no estic d'acord. No, aviam.
És el que hi temes com a advocat.
A veure, un momentet. Des que existeix la presumpció d'innocència, és a dir, no estem en l'època de les bruixes de Salem ni a l'edat mitjana amb la Inquisició. No, amb això, encara que no ho sembli, ja no existeix. La culpabilitat s'ha de demostrar, no la innocència. La culpabilitat s'ha de demostrar. És a dir, si ells consideren... Avui he sentit aquest matí, aquí ha entrevistat pel Jordi Basté, un advocat que deia que no calia... Això, que no calia
comprar... Això és el comprar, que dic jo, també.
Mira, sinó sí. Que la intenció de comprar ja val. Molt bé, d'acord, ja compro aquest relat. En qualsevol cas, el senyor fiscal haurà de demostrar, i la jutgessa acceptar-ho, aquesta intencionalitat de comprar els àrbitres.
Però no, que pagar el segon dels àrbitres
ja d'entrada
no et sembla...
Sí, però pagar per què? No.